Al matí de Ràdio Sabadell. Ràdio Sabadell, amb Raquel García. Sí.
I us imagineu quedar amb els amics a una cafeteria sense haver de sortir de casa o fer reunions que semblin presencials sense ser-ho? Doncs tot això i molt més és el que vol aconseguir l'aplicació de Metaverse, un espai completament virtual que ens acostarà encara més a crear una vida correlacionada amb la pròpia virtualitat. Però què és? I també, per què totes les grans empreses tecnològiques hi volen ser presents? Doncs ara ens sortirem de dubtes parlant amb l'Antoni Garrell. Ja sabeu, ell és enginyer industrial de formació i president d'Aquema Hospitals de Catalunya i exdirector general de la Fundació ESDI. Bon dia, Antoni, i benvingut
al
matí.
Raquel.
Què tal? A veure, perquè avui ens endinsem en un món encara molt desconegut, tot i que cada vegada se'n parla més. Però fem una mica d'història. On i com comença, doncs, això del metavers? Perquè ja fa un temps, no?, que se'n parla.
Sí, efectivament. Diguem-ne, el fet és que quan de veritat es comença a parlar del metavers a nivell de tothom, és quan el senyor propietari de Facebook, el senyor Mark Zuckerberg, decideix canviar el nom de la seva companyia, es deixa dir Facebook i passa a dir-se Meta. I darrere d'això és quan se comença a conèixer més el concepte de metavers. Ara bé, no és nou, com tu deies. De fet, la primera formulació de lo que hauria de ser o de lo que podria ser el metavers es produeix, si no recordo malament, el 1992, el 91-92, amb una novel·la que probablement recordaràs, que és Snow Crash, no?, d'un autor que era Stepson. El mateix, per cert, que va començar a incorporar els conceptes d'avatar. Per tant, sí, és quelcom que té gairebé 30 anys d'història.
30 anys d'història, però per parlar-nos d'un futur, no?, un futur que cada cop el tenim més a prop, com ens hem d'imaginar, no?, aquest concepte, el metavers, no? Per què canviarà tant les nostres vides, com diuen?
El primer és entendre que el metavers no és una invenció nova, no és una creació, sinó que el metavers és l'evolució natural, o almenys alguns ho creiem, és una evolució natural d'internet. És a dir, el pròxim pas d'internet és el metavers. I això mercès a què? Mercès, bàsicament, a tres tecnologies. La primera és la realitat augmentada, que combina, per tant, els mons virtuals amb els mons reals. La segona és la realitat virtual, pròpiament en si, per una realitat virtual altament immersiva. I la tercera, que aquesta és el que normalment es parla poc i és el més important, és que les xarxes, cada cop, la seva latència tendeix a zero. Latència és allò que tots percebim, si recordeu, quan veiem la televisió, o sobretot la televisió, la ràdio no tant, no?, que surt amb algú que l'entrevista, no?, o connecten amb un corresponsal, el que està a la seu central, a l'emissora, va parlant, l'altre, el corresponsal, va amunt el cap dient que sí. Quan acaba de parlar de la central, tarda un, dos, tres segons i després sents el retorn, no? Això és la latència. Bé, doncs, el 5G, per posar un exemple, la latència tendeix a zero. I això obre moltes, moltes possibilitats, perquè el fet de que no hi hagi retard és quan realment pot simular de veritat el que se'n diu telepresència. Però aquestes són les tres tecnologies que permeten que el pròxim pas d'internet sigui el que se'n diu metavers. I el metavers és el que tu has definit abans, no? És un espai 100% virtual, un espai en línia, un espai altament immersiu i que permet, i això complemento el que tu definies abans del metavers, si em permet, socialitzar-se, divertir-se, invertir, se'n parla poc, invertir econòmicament treballar o formar-se.
Ara anirem veient aquestes implicacions, però quan deies també doncs, invertir, suposo que per això hi ha tantes empreses no? tecnològiques interessades en el metavers, no? Per tot el que també comportarà. Suposo que és
Correcte,
important ser-hi
correcte.
els primers.
Correcte, però no solament tecnològiques, perquè en definitiva, amb aquest món virtual que se'n diu metavers, que té enormes riscos, enormes riscos, que si vols, si en tenim temps, en parlarem, també hi hauran objectes, també hi hauran edificis, també hi hauran on anem a prendre el cafè junts, però també hi haurà moltíssimes coses. I aquestes coses seran propietat d'algú. I aquesta propietat d'algú, que s'ha de poder garantir, que s'ha de poder que no es repliquen, aquesta propietat és el que atreu també el metavers, els múltiples espais de metavers, perquè en definitiva el metavers no són res més que una sèrie d'espais on el repte és que tots estiguin interconnectats. Per tant, atreu a molta gent, atreu molt inversors. No fa massa dies, potser deu fer un parell o tres de setmanes, no? Que Morgan Stanley ja parlava de com això atreu les inversions, no? Aquí és aquest concepte que tothom parlen, que són els tokens.
Exacte, perquè això també és
Però, en
molt
definitiva,
important.
invertir també en aquest món digital. Invertir en propietat, eh?
Perquè suposo que els que porten també molt de temps invertint en aquest tema són les empreses del sector més d'oci, dels videojocs, per exemple.
Sí, el videojoc és un exemple evident de que cada cop els videojocs són més immersius, no? Per posar-te un exemple, quan parlem de moure'ns al metavers, no solament estem parlant de la connexió senzilla a través d'una pantalla, com és l'ordinador o el mòbil, sinó que estem parlant de gadgets, no? El gadget que tots parlem més és el de les ulleres. Però n'hi ha altres que són més importants que les ulleres. Per exemple, els guants hàptics, aquests guants que permeten simular el tacte, mercès simplement a unes membranes que s'omflen d'aire, doncs s'omflen d'aire, no? O després aquestes polseres que el que permeten és veure el moviment dels braços o el moviment de les mans, no? Aquests gadgets. Bé, et deia això per lo que tu em comentaves, els videojocs. Un exemple ja d'endinsar-se cap a el que serà el metavers és el Sony PlayStation 5, que va incorporar el que era un, com se diu això, un gallet hàptic. És a dir, que quan aquell videojoc es mouen amb armes, perdoneu, el moment que dispares l'arma, pot simular el retrocés de la pistola o la força del gallet a la prendre, no? Per tant, incorpora ja aquest concepte de la tecnologia hàptica. Efectivament, els videojocs són una antesala del que vol ser el metavers.
O sigui, doncs, que caldran tots aquests sensors que ara explicaves, no?, per poder veure d'una manera més realista en aquest espai virtual. Suposo que s'estan ideant molts sensors en aquesta línia, no?, i moltes aplicacions.
Sí, aquest és realment. Hi ha prototips, hi ha coses fetes, per exemple, els que la gent normalment més coneix, simplement és perquè els està desenvolupant Meta, no? Ja en l'època que era Facebook, són les ulleres, aquestes ulleres que en diuen Oculus, Oculus de Meta, que volen ser unes ulleres que et permetran aquest tema de la visió realment en 3D, que quan tu moguis el cap veguis els diferents espais de l'habitació, quan estàs assegut al costat d'una persona i giris el cap per veure-la, aquella persona puguis veure-la, evidentment, el que veuràs és l'avatar. Sense descartar que en algun moment puguis veure-la en real, combinant el que és la realitat augmentada.
O
Per
sigui...
tant, s'està desenvolupant, no està encara, diem, ni a l'abast de tothom, els preus segueixen sent elevats. I amb el tema dels guants hàptics, això hi ha molt a fer, hi ha molt a fer a les primícies. No serà una cosa d'un mes per l'altre, d'un any per l'altre, no? Jo crec que l'explosió de veritat es produirà d'aquí 5-6 anys, no abans.
Quan això passi, no? D'aquí 5 o 6 anys, podríem dir que doncs, aquesta revolució tecnològica serà comparable a l'aparició d'internet, per exemple?
Jo crec que més. Perquè, en definitiva, diem-ne, internet, el que ens va canviar, bàsicament, era la forma de comunicar-nos. És a dir, com ens enviàvem les informacions d'una a l'altra. Recordeu que el boom d'internet es produeix en primer lloc amb l'e-mail, no? És a dir, enviar-nos missatges, enviar-nos documents, no? Després d'internet és quan hi ha el tema dels servidors, de les recerques, és quan es converteix també en el gran repositori mundial, no? De fet, això que fa que canvien el rol de les biblioteques, el rol dels mitjans de comunicació, en paper, no? Però, bàsicament, internet és una, avui per avui és un element de comunicació on tu et pots comunicar amb persones i et pots comunicar amb robots, és a dir, amb robots immaterials, i pots entrar també avui en dia ja en temes de jocs. Però, bàsicament, quan estem parlant de videojocs, els jocs són locals. És a dir, cada un juga, cada un té la seva PlayStation, no? I internet l'utilitzen per poder-se comunicar, no? I que un hi puguin veure el mateix. Realment, quan estem parlant de metavers, darrere de tot, com te deia abans, el que es vol és crear un espai que sigui substitutiu, i dic substitutiu, pel risc que això representa, de la vida al món real. Per tant, el que busquen són, dintre d'aquest evolució d'internet, dintre del meta, és reproduir també tot el tema sensorial. O sigui, bàsicament, avui en dia, internet és oïda i vista, no? És a dir, escoltes i veus. Quan li poses el metavers, això és insuficient. El que volen és afegir-li el resto de sentits. I el primer pas amb aquest és el que és la tecnologia hàptica, per tant, poder tindre tacte. Doncs serà molt més canvi que internet. Internet, aquest concepte de propietat que hi ha al metavers, no? És a dir, tu agafar la Sagrada Família, que no és de ningú, fer-la virtualment i col·locar-la dins del món del metavers, no? I a partir d'aquí, doncs, quedar-vos per anar a visitar la Sagrada Família junts, amb guies personalitzats, i tindre la percepció que estàs dintre de la Sagrada Família.
Per això serà...
I, per tant, guanyar-hi diners. El que tingui la propietat digital de la Sagrada Família, és a dir, ho hagi fet el token, això que es coneix els NEF, no? Els non-fungibles tokens.
Clar, això que es parla tant, no?, de les criptomonedes, que també és un concepte que encara costa, no?, per alguns, no?, d'entendre, però que cada vegada, doncs, en aquest entorn virtual serà una possibilitat més plausible, no?
Clar, perquè en definitiva, com dèiem, no? És a dir, no és sol jugar. És a dir, no entro a internet a navegar, no entro a internet com una xarxa social, enviar-nos missatges o intercanviar-nos informacions o fotos, sinó que entro al metavers per socialitzar-me, jo això vull insistir, És a dir, socialitzar-me, activitat lúdica, el que podria ser els videojocs immersius, els temes de relacionar-nos, no saps molt bé amb quines finalitats, el tema professional, el tema educatiu, tot, I a més el tema educatiu, no dels infants, no la bàsica, però sí de la formació ocupacional i continuada, és la primera que s'hi enganxarà, en aquest sentit, doncs tot això canvia radicalment l'escenari. I per tant, si treballo allà, si tinc propietats que puc digitals, que puc comprar i vendre, aquí és quan surt la necessitat d'una moneda també digital, i és on les criptomonedes agafen molta força. I darrere de les criptomonedes que agafen molta força, surt aquest concepte de la propietat de les coses que hi ha dintre d'aquest món virtual, els tokens, i aquí és on la tecnologia d'encriptament, i per tant el blockchains és quan encara agafa més força. Per tant, formar-se en blockchains fan falta molts especialistes en tot això.
Clar, perquè això penso de qui serà o com assumirem aquesta propietat, no? Perquè en el món digital, que tot és gairebé universal, no?, i accessible...
No, l'ús serà universal. És igual com la Sagrada Família, tothom que a Barcelona la pot visitar si fa les cues pertinents, no? Doncs la Sagrada Família virtual la podràs visitar sense anar a Barcelona i podràs cobrar l'entrada. I de qui serà? Doncs del qui hagi fet la Sagrada Família digital, per posar-te un exemple, la Sagrada Família digital, i ho tingui certificat,
registrat,
i garantit de que no li puguin replicar, que no li puguin copiar. que és un d'aquests problemes que hi ha amb les coses que són no fungibles, el software, no? Que es pot replicar a vegades. Bueno, doncs el tema és que no t'ho puguin replicar, que sigui un actiu únic, únic, i que a més es garanteixi la propietat. Bueno, doncs el fet de que sigui únic i que no es pugui garantir que no, i garantir que no es pugui copiar és el concepte d'encriptar les coses i és el concepte que hi ha darrere de lo que són els tokens i la tecnologia on ells hi ha el blockchain, que és el que pots enviar una cosa d'un punt a l'altre garantint que ningú l'ha alterat. I després, exactament igual, com hi ha el registre de patents i marques que protegeix la propietat, doncs dintre del metavers passarà el mateix. Això ens obre, diguem-ne, un dels grans reptes i encara no plantejats, que és la governança del metavers.
Ah, clar, això dona per un altre dia, la governança d'aquest metavers. Ara que explicaves també, penso, si virtualitzem la vida, suposo que hi ha perills i també conseqüències, no?, com sempre expliques, per la vida física, no? Quins exemples ens podries donar?
A veure, la primera cosa, i deixa'm que potser et contesto una mica de refiló a la teva pregunta, però abans que res, però jo crec que és molt important. Deies, conseqüències amb la vida física. No? Mira, la primera conseqüència del metavers que hem de plantejar és que és altament contaminant pel medi ambient. I això normalment la gent no ho pensa. Per què? Per l'elevat consum d'energia que produeix. Per posar un exemple, que no, normalment mai ho pensem. Saps què costa cada consulta que fem amb un buscador, per no dir Google? Pues consum, equival al consum elèctric d'una bombeta de 60 watts durant 17 segons. Cada consulta que fem amb un buscador.
Ara que
i
facin
emetem
càlculs.
0,2 grams de CO2 a l'atmosfera. Curiós, veritat? I saps quin és el del consum energètic mundial? Quina és la part que fan servir els grans data centers, els centres de càlcul que suporten internet avui? El 2% del consum mundial.
Però és un tema que no se'n parla. Jo aprofito perquè el Consumint Consciència, nosaltres en vam parlar i recomano que escolteu aquest podcast amb Som Connexió parlant d'això, de les nostres dades, d'aquest consum que contamina i molt i que no se'n parla, no som conscients, no?
Correcte, correcte. Per tant, diguem-ne, això ara em lliga amb el que et deia, el metavers, amb la mesura que estàs implicant molta més capacitat de procés, molta més consum de dades, molt més, per tant, software en execució, l'impacte primer sobre el món real és molt de cuidado amb el tema del desenvolupament sostenible.
El que passa que, com no es veu, ens pensem, no?, que això no
que
genera...
Que és virtual, que no consumeix res, que no... Bé, per tant, aquest és un de tema que hem de tenir present i, per tant, també amb la mesura del metavers hem de ser molt exigents que les empreses tecnològiques utilitzin energies renovables i, en concret, amb el tema consum. Però n'hi ha altres, lògicament, de riscos, no? Com el primer és la desconnexió enorme amb la realitat. És a dir, pots crear un conjunt de persones que ignorin completament el que els està passant amb el seu ecosistema primer, que refugien en aquest món virtual i que acaben vivint en aquest món. Amb la qual cosa, això, diguem-ne, hi ha un primer risc enorme i enorme, i que ja s'ha vist, que és el tema de les conductes amorals basades en l'anonimat. És a dir, el metavers s'haurà de regular molt bé el fet de minimitzar l'anonimat, perquè a través de l'anonimat recorda temes d'assetjament que són prou coneguts. Per tant, un dels riscs és que poden crear personatges, poden incrementar una cultura molt poc solidària, molt poc desconnectada, molt poc connectada amb la realitat. I, en definitiva, aquestes actituds i aquest concepte, no? Al fons, el metavers, fent un reset, tornaràs a començar. Per tant, aquests
pot
conceptes
ser una altra
poden
persona
acabar
totalment diferent, clar.
Condicionant el tarannà, la cultura, les interaccions de les persones amb el món real. És a dir, aquestes actituds, aquests hàbits adquirits al metavers, al món virtual, es poden tindre una translació cap a la vida fisiològica, no? Per lo tant, pot incrementar aquestes conductes aïllades, aquestes conductes poc solidàries, i a part el que deia abans també, no diem-ne, aquest concepte de que els recursos són infinits. Per tant, arribar a actituds, a conductes difícilment sostenibles. No? A part d'això, en funció del cost de la connexió, es pot generar una nova exclusió. És a dir, si avui en dia hi ha persones excloses a internet en certes parts del món, tot també pot sortir una nova exclusió i, per tant, el gap entre uns i els altres pot créixer. Això és el que hauria d'intentar posar una mica d'ordre aquest que dèiem abans de la governança.
I per no arribar doncs, a aquesta distòpia, no? A aquesta societat gairebé doncs, destrossada per al metavers, no? amb aquestes implicacions que hauríem de fer, perquè clar, m'imagino, la tecnologia avança molt, molt, molt ràpid, no? Amb tot amb aquest escenari, clar, jo crec que tant a nivell de lleis, no? Com d'ètica dels dissenyadors, dels creadors, com es pot aconseguir doncs, que això no passi, no? Perquè jo ho veig complicat.
Raquel, no ho sé. No ho sé.
És molt complicat, eh?
Ojalà ho sabés, eh? Però és un tema que s'ha de reflexionar i s'ha de pensar, no? Però sobretot partint d'una idea, que el metavers no entendrà, com no entén, de barreres geogràfiques. No hi entendrà. I no solament el no entendre barreres geogràfiques, també n'hi haurà que tindran posicions dominants dintre d'aquest metavers, com tu deies, les tecnològiques, eh? Que són les que, amb els seus dissenyadors, amb els seus enginyers, són els creadors, són els déus. I en funció de com se configuri aquest espai virtual, pot ser inclusiu o pot ser exclusiu. Pot aguditzar les diferències de gènere o les pot reduir. No? S'ha de partir d'aquestes realitats. No? La segona realitat que s'ha de partir, que això estarà, no se sap molt bé on, i per tant els països que duten les seves legislacions i cada cop sembla més difícil, no?, que hi hagi temes d'harmonització global i, per tant, diguem-ne, sempre hi haurà escapatòries per aquells que el vulguin utilitzar amb uns fins no precisament honestos. No? Jo, d'alguna forma, sempre dic que s'ha de pensar en una governança que, bàsicament, el que tingui en compte i pugui dotar és la dotar capacitat als ciutadans per controlar les regles d'interacció. És a dir, les regles d'interacció que existeixen i que avui en dia hi ha a les xarxes i que existiran al metavers, doncs aquestes regles siguin controlables no solament per cada un de si mateix, sinó exactament igual per la ciutadania. No? Igual com votem i canviem els governs, podem canviar els governs, doncs el que hem de poder és tindre la capacitat de controlar aquestes regles d'interacció. Per tant, caldrà establir unes regles per una governança justa. Aquesta mateixa governança que s'ha teixit amb el món físic s'haurà de traslladar al món virtual per intentar reduir els riscos que hi ha al metavers.
I dius que en 5-6 anys ja tindrem doncs, aquest metavers, no? Aquesta revolució ja implementada, no? En el nostre dia a dia. O sigui que anem
a veure,
contra el rellotge.
És que a part dels videojocs que tu deies abans, sí. No?
Jo ara
hi ha altres
penso...
coses que no són videojocs i que comencen a funcionar. Per exemple,
posa exemples.
Hi ha una plataforma per ensenyar als infants, o menys infants, entre 6 i 11 anys, ensenyar-los a programar. I això és una plataforma que es diu Blueprint. Doncs aquesta plataforma la va crear, crec recordar, si no recordo malament, Aidan Copra, si no recordo malament. Però la plataforma es diu Blueprint, que per ensenyar a programar els infants. Bé, doncs aquesta plataforma, que fa molt temps que existeix i que més o menys ha funcionat, ara ja des de fa uns mesos que estan incorporant-li conceptes i eines de metavers per intentar fer-ho més atractiu i més amè a la canalla aquesta formació amb programació. Bé, per tant, aquesta és una experiència de docència, per entendre.
Clar, i n'hi ha
que
moltes.
Que passa el concepte de videojoc, però és aprendre jugant. No? Jo crec que aquest també és un dels temes que s'ha d'observar, és a dir, no, i s'hauria d'observar i analitzar precisament per aprendre coses vinculades al que dèiem abans dels riscos i la governança. És a dir, tenim aquestes experiències s'han de capitalitzar en positiu, per aprendre i evitar que això acabi sent, un món paral·lel on acabi sent pitjor que l'infrainternet, que l'internet ocult o l'infrainternet.
Que la dark web, no? Clar, això és molt
Sí,
interessant
la web, la internet profunda,
perquè ara penso, Antoni, clar, fins i tot penso a nivell d'oci, doncs, a concerts, no?, que es podran fer, doncs, en directe, fins i tot penso, doncs, a si tens un avatar al sector de la moda, no?, que això ja funciona en els videojocs. Podràs
Sí.
crear, no?, i podran utilitzar, doncs, la roba confeccionada. O sigui, és molt interessant, no?, fins i tot penso la gent que està malalta en un hospital, que ja es comencen a fer coses d'aquest tipus, doncs, a través de la realitat virtual i el metavers es podran desconnectar, no?, de la seva del seu dia a dia complicat i difícil, no? Perquè ningú vol ser-hi, doncs, a un hospital, però clar, és veritat que ofereix moltes oportunitats, però que també, com sempre ens expliques, hi ha molts reptes, no? I aquí juga molt una part molt important la ciutadania, no? Que hem de tenir aquesta informació i ser conscients i també l'ètica, no, dels professionals, evidentment.
Hi ha una agència, una empresa dedicada a viatges, majorista, de les agències de viatge, que està desenvolupant un projecte. No us puc dir el nom perquè ja m'hi vulneraria la confiança. Està desenvolupant un projecte que és reproduir l'Amazones i que, per tant, puguis visitar l'Amazones des de casa teva. Això em sembla relativament senzill, ho pot ser, però la gràcia està en que aquesta visita a l'Amazones sigui real. És a dir, que el que tu veus realment està passant en aquell moment dintre l'Amazones, no? I que quan tu t'estiguis movent et moguis per dintre l'Amazones. Amb la qual cosa, això comporta dos fets. Una cosa a casa teva, que és poder reproduir les olors. És a dir, que no solament veus i escoltes, sinó que tingui sensació de temperatura, això és relativament fàcil, en base a un ventiladoret, que et foti calent o fred sobre
Sí,
teu,
sí, sí.
però també les olors. Això és una miqueta més complicat sintetitzar olors artificials. I una cosa que no tindràs tu, sinó que és la que ha d'estar a l'Amazones, que és el teu avatar físic. O sigui, en definitiva, com si fos un robot, que es mou en funció dels teus moviments, de les mans, la cara, i que, per tant, tu ets tu qui sents un soroll i decideixes tu, i anem tu i jo caminant per l'Amazones des de casa, que tu a casa teva, jo a casa meva, però anem caminant per dins de l'Amazones, percebim-ho tot, i sentim un soroll, jo et dic, cuidado, que allà que soroll hi ha, i tu diu, no siguis poruc, aneu a mirar, jo et dic, jo no hi vaig, i tu decideixes caminar endavant per mirar aquí darrere d'aquell matorral i ho veus. Per tant, efectivament, com tu dius, això obre possibilitats enormes, moltes d'elles inimaginables i moltes molt positives. És a dir, poder anar a l'Amazones sense contaminar i metre-te en CO2, doncs és perfecte, no? Si a més totes les percepcions, el problema és la manipulació que hi pot haver darrere de quan estem a l'Amazones, no?
Per
Per
això
no es
és...
creure que hi ha molts més arbres dels que hi ha, en base a fer servir la realitat que tu veus, però augmentant-la amb arbres que igual ja no hi són.
El que està clar és que doncs, el metavers o els metaversos han pres la metxa i ja no hi ha volta enrere i que nosaltres al matí en parlarem precisament per intentar doncs, tenir aquesta informació necessària al nostre abast i també doncs, entendre les implicacions que comporta i també, evidentment, no només els riscos, també les oportunitats, perquè esperem que generin també llocs de treball, que això també sempre és molt necessari. Antoni, com sempre, un plaer. En tornarem a parlar d'aquest tema perquè m'han quedat moltes preguntes i moltes incògnites.
Molt bé, gràcies a vosaltres i, com sempre et dic, a la teva disposició i a la de Ràdio Sabadell.
Exacte, ja saps que un cop al mes buscarem la teva ajuda per posar una mica de llum a aquesta foscor tecnològica que també ens envolta. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Molt bon dia, una abraçada a tots.
Al matí amb Raquel Garcia.